Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dijous 15 de maig del 25, un dia que comença amb el cel serè i amb presència de sol. Això sí, si feu aquella prova de l'hivern, de deixar anar l'alè a l'aire, encara veureu que surt, diguem-ne, vapor, diguem-ho com vulgueu, aquell baf característic de l'hivern, doncs encara es produeix ara. Això vol dir que les temperatures anials són baixes.
Doncs sí, de fet, jo ja torno a estar refredat, Joan.
Sí, ja ho veig.
Sí, ja torno a estar refredat.
Però és clar, que vas molt abrigat avui.
Sí, ho vaig abrigat, però és que clar, al matí fa sol, la tarda tornen les pluges i aquí no hi ha mai estabilitat durant el dia.
Aquí no hi ha qui s'aclari.
No.
Només en Dani, que ara, per cert, ens explicarà quin temps ens espera.
Som, anem a les temperatures. Tenim 2 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 3 ja de positius a Molló, 4 d'Àsia a Camprodon, 5 graus els tenim a Ribes de Freser, 6 a Ripoll i a la Vall d'en Bas, també a Vic, 7 graus a Olot i a Sant Feliu de Pallerols, 8 a Santa Pau, 9 graus ara mateix a Castellfollit de la Roca i a Besalú, 10 graus a Girona, 12 a Banyoles i a Figueres i 14 graus a Roses.
A veure si les pluges remeten no han de continuar. Dani.
Globalment, un dia de sol, una boirina al matí, aquests ruixats que puguin caure serien més ja Pirineu, Prepirineu, potser nord d'Osona, i divendres també. Per tant, la situació no seria tan inestable com els últims dies, i a més, divendres i el cap de setmana comença una remuntada important de la temperatura, ja per sobre dels 25-27 graus, i el cap de setmana potser fregaríem els 28 o 29, una calor ja més preestiuenca.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Dia històric, vull dir, començam a escriure una nova pàgina del nostre municipi i estem emocionadíssimes perquè fa un any començàvem aquesta campanya, com ha explicat el conseller, amb les donacions, tant de gent particular com d'empresaris. Heu de pensar que hi ha empresàries que ens han posat 12.000 euros.
Dia històric a Santa Pau, és l'alcaldessa Cris Capó. L'Ajuntament ha comprat el castell finalment. Després d'anys de lluita han aconseguit pagar els 300.000 euros que demanava la propietat.
La Generalitat ha fet la injecció final de diners per assolir el repte. Ara, el Consell Història i treballarà per seguir trobant finançament i rehabilitar l'edifici que es troba en un estat lamentable. En un futur ha de ser un espai museístic i de memòria històrica.
El conseller de la presidència és Albert Dalmau.
En un dia de celebració, sobretot pel poble de Santa Pau i pel conjunt del país, no? Perquè avui estem en un projecte d'aquests que són nascuts des de baix, des de la seva ciutadania, des del municipi, des de la seva alcaldessa, des de la societat civil, de tot de gent que s'ha unit per comprar el castell que estem aquí darrere. I el govern de Catalunya que havia de fer? Doncs acompanyar a que això fos possible. Quan parlem de que és un govern que vol estar al costat dels municipis del país, de posar el país en marxa, significa també acompanyar iniciatives com aquestes, no? La iniciativa sorgia d'un poble com el poble de Santa Pau, de la seva alcaldessa al capdavant, de la seva societat civil, i nosaltres doncs havíem d'estar ajudant a que això fos possible.
L'Ajuntament d'Olot espera reobrir el fortí del Montsacopa el mes de juliol.
Fa mesos que aquest local de restauració estava tancat i ara s'ha obert la convocatòria per reobrir-lo i en la qual es poden escollir totes les persones interessades. L'Ajuntament demana uns mínims d'horaris i qualitat.
La Gemma Canalies és regidora de promoció econòmica de la ciutat.
Estem pendents del dia de la publicació, esperar també això, que els interessats es puguin presentar, i si tot anés bé, potser el mes de juliol ja podríem tenir bones notícies de que podríem obrir.
Òmnium Garrotxa considera que el Pacte Nacional per la Llengua és un primer pas per millorar la situació del català. Diuen, però, que el pressupost inicial és del tot insuficient.
La seva presidenta, Glòria Bassets, explica que s'ha d'aprofitar aquest pacte per seguir treballant per salvar la llengua de l'estat d'emergència en el que es troba.
Valorem positivament, evidentment, perquè és un primer pas. Hi ha un primer pas en una situació d'emergència lingüística de la llengua catalana que no podem deixar de banda. Aleshores, ens sembla que és un pacte, més a més, que va, com he explicat en l'històric, va més enllà, transcendeix el que són legislatures i governs, i això és el que és essencial.
Festes com la del Roser a Maià són clau per fer poble. Aquest cap de setmana tota la plana maianenca s'emplenarà de xaranga, botifarrada i carretons. El divendres a 6:45 de la tarda sonarà el tret de sortida de la festa amb el repic de campanes a l'església de Sant Vicenç. Escoltem precisament el regidor de Festes de Maià, és en Jordi Arisa, explicant què s'ha preparat de cara a aquesta festa que és especialment esperada al poble.
Al final, una festa és una congregació de tota la gent que al llarg de l'any potser no coincidim per qüestions laborals, per qüestions personals, el que sigui. Però el dia de la festa jo crec que ha de ser un moment especial, que si tothom el sap interpretar, que és un moment de poder relacionar-te, poder disfrutar, verdaderament és fantàstic.
Alumnes de l'Escola d'Art d'Olot i de l'Institut La Garrotxa participen al Girona Temps de Flors.
La Garrotxa és present un any més a una de les propostes artístiques de tot Catalunya més visitades. Els seus muntatges es poden veure als jardins de la Francesa i a les escales de la Pera, al barri Vell. Hem parlat amb els alumnes perquè ens expliquin el muntatge que han fet.
Una d'elles és l'Abril Baguer.
Al anar a visitar l'espai vam veure que hi havia els arcs de la catedral, que eren els vitralls, i després d'aquesta idea va sortir a fer un passadís de vitralls i l'objectiu era que es pogués reflectar el disseny dels vitralls en el terra, però per la llum no és tan possible. I doncs després això vam proposar diversos dissenys de vitralls que els vam anar creant nosaltres i van sortir uns escollits amb els que quadressin més el conjunt.
En matèria esportiva, protagonista el Club Bàsquet Vall de Bas, que assumia amb l'ascens a Copa Catalunya.
Doncs sí, per pujar de categoria, el femení haurà de guanyar la final a 4 que juga a Valls aquest cap de setmana. El primer partit serà aquest dissabte, precisament contra el Valls, a les 6 de la tarda.
Al arribar, a l'entrar en un altre tercers, vam ser l'últim equip a classificar-se, bueno, fa que arribis com a tapat i crec que aquest paper se'ns dona molt bé. No, sempre les nostres primeres voltes són molt bones, perquè sempre som el tapat, l'equip del poble, de la Vall d'en Bas, que no el coneix ni Déu, en canvi, i després a mitja temporada ja tothom ens fem un nom, no? I aquí arribem a la Final Four, crec que com a tapats, i sense gota de pressió, el que dèiem, no? Guanyar el femení ja va ser un premi, classificar-se per aquesta Final Four crec que els ja ha tret tota la pressió a les jugadores, de dir, la temporada s'ha set més que notable.
Aquest diumenge celebra la 39a edició de la caminada per Batet de la Serra, que passarà per camins particulars que només s'obriran per aquest dia.
La marxa comptarà amb uns 150 participants i enguany també serà solidària, ja que es donarà una part de la inscripció a Càritas Garrotxa. Un dels membres de la comissió organitzadora de la caminada de Batet de la Serra és Pere Alzamora.
Des de Can Frontana, que és a dalt del pla de Batet, i se'n va cap a Sant Abdon, Sant Sanen, també cap a Sant Julià del Mont, Can Nofre, la Pinadella, Can Bernat, la Serra d'Escobós, Volcà de Bellcaire, i es torna a Can Frontana. És una ruta circular d'uns 15 quilòmetres de recorregut i uns 633 metres de desnivell.
És mig quart de vuit.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El trànsit. El trànsit. Amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Per avui de carrers tallats tenim de 8 a 12 l'Alt de la Maduixa, per la tarda fins a les 8 Sant Ferriol, també per la tarda el Rector Ferrer i durant tot el dia el Pinto Galway. De reserves d'estacionament en tenim durant tot el dia el Bisbe Lorenzana davant del número 4, el carrer Montsalvatge número 12 i pel matí el Mestre Torina davant del 33. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Copi Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Copi Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
A Gestoria Girgas som un equip de professionals que prestem servei a empreses, autònoms i particulars. Confia ara en la teva declaració de la renda tant si ets autònom com particular. Ens trobaràs a la plaça Balmes d'Olot. Gestoria Girgas, professionals des del 1960. Més informació a gestoriagirgas.com.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Dia històric a Santa Pau. L'Ajuntament compra el castell. Després d'anys de lluita, finalment han aconseguit pagar els 300.000 euros que demanava la propietat.
La Generalitat ha fet la injecció final de diners per assolir el repte. Ara, el consistori treballarà per seguir trobant finançament i rehabilitar l'edifici que es troba en un estat lamentable. En un futur, ha de ser un espai museístic i de memòria històrica.
Gerard Puigdemont.
Després de molts anys de lluita i de molta insistència, l'Ajuntament de Santa Pau ha comprat el castell. Aquest dimecres s'ha oficialitzat amb la signatura del traspàs. Finalment ha costat 300.000 euros i la Generalitat ha acabat aportant els 100.000 euros necessaris per efectuar la compra.
En un dia de celebració, sobretot pel poble de Santa Pau i pel conjunt del país, no? Perquè avui estem en un projecte d'aquests que són nascuts des de baix, des de la seva ciutadania, des del municipi, des de la seva alcaldessa, des de la societat civil, de tot de gent que s'ha unit per comprar el castell que estem aquí darrere. I el govern de Catalunya què havia de fer? Doncs acompanyar a que això fos possible. Quan parlem de que és un govern que vol estar al costat dels municipis del país, de posar el país en marxa, significa també acompanyar iniciatives com aquestes, no? La iniciativa sorgia d'un poble com el poble de Santa Pau, de la seva alcaldessa al capdavant, de la seva societat civil, i nosaltres doncs havíem d'estar ajudant a que això fos possible.
Es tanca la campanya de micromecenatge amb una mica més de 240.000 euros aconseguits de donacions anònimes, però també d'empresaris, 313 donacions en total. Per l'Ajuntament de Santa Pau suposa una victòria i repte de mandat assolit, especialment per l'alcaldessa Cris Capó, molt implicada en temes de memòria històrica i patrimoni.
Un dia històric, vull dir, començàvem a escriure una nova pàgina del nostre municipi i estem emocionadíssimes perquè fa un any començàvem aquesta campanya, com ha explicat el conseller, amb les donacions tant de gent particular com d'empresaris. Heu de pensar que hi ha empresàries que ens han posat 12.000 euros de cop i poder haver arribat al final d'aquest llarg camí que en els últims moments, quan vam poder explicar el projecte Generalitat i saber que, no, que se'l van sentir seu i és aquest govern que vol estar amb els municipis petits i vol estar amb el poble, ens ha fet molta il·lusió aquesta, no, aquesta injecció, perquè com bé sabeu, la majoria de pobles de Catalunya són micropobles, són pobles petits i necessitem de totes i de tots perquè aquests projectes siguin reals i que el patrimoni per fi sigui del poble.
L'associació Amics de Santa Pau fa anys que lluita per fer possible el que consideren un somni. L'Esther Badós és la presidenta, va ser alcaldessa del poble i al seu moment va aconseguir una cessió d'ús de l'edifici. En el fons sabia, però, que un dia el castell acabaria sent de Santa Pau.
Sempre hem estat convençuts de que al final el castell seria del municipi de Santa Pau. Per tant, sabíem que seria complicat, que no era res fàcil, però sabíem que ho acabaríem aconseguint i que s'havia de lluitar i això, avui acabem de complir el nostre somni.
Un castell de Santa Pau amb gairebé 10 segles d'història que ha d'acabar sent un espai de memòria pioner a l'estat espanyol pel que fa als aportats als camps nazis, però també un espai de desenvolupament local i pels veïns i veïnes. Un projecte de futur que des de l'Ajuntament sempre han vist com un projecte cultural i històric de país.
Un projecte de memòria que ha d'anar vinculat també a Portbou, que s'està treballant amb Walter, aquest espai Walter Benjamin, amb el MUME, a la Jonquera, i creiem que també pot ser un espai transfronterer, no? Perquè tenim la maternitat d'Elna i el memorial de Ribes Altes.
Des de la Generalitat han agafat el compromís de seguir acompanyant el poble de Santa Pau en la rehabilitació d'un edifici que portarà temps a fer-se. Per ara tenen comptada una fase d'obres que arribaria als 600.000 euros. L'Ajuntament, en aquest sentit, va lligant subvencions per fer possible la millora d'un castell que es troba en un estat lamentable.
El Pla d'Obres i Serveis, hem presentat una de les tres propostes que presenta l'Ajuntament de Santa Pau, és la coberta del castell. El que volem és parar-lo en el temps, que no es deteriori més. I en aquest sentit volem fer tots els tancaments i la coberta. Estem en converses amb els ens públics perquè ens ajudin. Sabem que podem optar a moltes línies de subvenció perquè som un bé fin, som un bé cultural d'interès nacional, i esperem que tant Generalitat com Diputació, ara que el poble ja ha estat, ens segueixin i ens continuïn ajudant per poder restaurar el que va ser el cor i l'ànima del nostre poble, perquè com bé sabeu, Santa Pau es va fundar tenint la carta fundacional arran d'aquest castell.
El 2022 ja van tenir un ensurt gros quan va ensorrar-se part del teulat. En aquell moment l'Ajuntament va veure que havien d'esmerçar més temps i més esforços per aconseguir fer-se amb el castell i aturar el seu deteriorament.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Òmnium Garrotxa considera que el Pacte Nacional per la Llengua és un primer pas per millorar la situació del català. Els responsables de l'entitat diuen, però, que el pressupost inicial és del tot insuficient.
La seva presidenta, Glòria Bassets, explica que s'ha d'aprofitar aquest pacte per seguir treballant per salvar la llengua de l'estat d'emergència en el que es troba.
Roger Isern.
El govern, una vintena d'entitats per la llengua, la societat civil i agents econòmics, juntament amb el PSC, Esquerra i els Comuns, van signar aquest dimarts el Pacte Nacional per la Llengua, un compromís col·lectiu per garantir el futur del català que fixa un full de ruta fins l'any 2030. L'acord, estructurat en 21 àmbits d'actuació que revisarà cada any, preveu un pressupost mínim anual de 200 milions per a la política lingüística. Entre els reptes destacats, vol que el coneixement del català augmenti per sobre del creixement demogràfic i incorpori 600.000 nous parlants en 5 anys. Des d'Òmnium Garrotxa, entitat que dona suport al pacte, veuen amb bons ulls que estirin endavant acords com el que es va signar dimarts. La presidenta de l'entitat, Glòria Bassets, remarca que és un primer pas en una situació d'emergència.
Valorem positivament, evidentment, perquè és un primer pas. En primer pas, en una situació d'emergència lingüística de la llengua catalana que no podem deixar de banda. Aleshores, ens sembla que és un pacte, a més, que va, com he explicat en l'històric, va més enllà, transcendeix el que són legislatures i governs, i això és el que és essencial.
El pressupost inicial pel Pacte Nacional per la Llengua durant aquest any és de més de 255 milions d'euros, la xifra més alta mai destinada a la política lingüística a Catalunya. Tot i així, des d'Òmnium Garrotxa consideren que hi hauria d'haver més dotació. Bassets diu que s'ha de seguir el full de ruta de l'acord per revertir les mancances que pugui tenir actualment.
Seguir la implementació d'aquest pacte, fiscalitzar-lo i assegurar, doncs, que tots els punts febles que encara pugui tenir, com ara la dotació pressupostària que té en aquests primers moments, doncs es vagin revertint i puguem realment sortir d'aquesta situació d'urgència que té la nostra llengua.
Per garantir el desplegament del pacte, s'ha dotat el procés d'una governança reforçada. El conseller de Política Lingüística compareixerà anualment davant el Parlament i el Consell Social de la Llengua per presentar la memòria d'execució i els indicadors de progrés. El procés d'elaboració del pacte va arrencar el setembre del 2021 amb una resolució del Parlament.
L'Ajuntament d'Olot espera reobrir el fortí del Montsacopa al mes de juliol.
Fa mesos que aquest restaurant està tancat i ara s'ha obert la convocatòria per buscar empresaris que el vulguin reobrir. Això sí, l'Ajuntament demana uns mínims d'horaris i qualitat.
L'Ajuntament d'Olot treu la concessió administrativa per a persones interessades a reobrir el fortí del volcà Montsacopa. Des de fa mesos el restaurant està tancat i ara l'Ajuntament espera poder tornar a obrir l'espai durant l'estiu. En parla Gemma Canalies, regidora de Promoció Econòmica de la ciutat.
Estem pendents del dia de la publicació, esperar també això, que els interessats es puguin presentar, i si tot anés bé, potser el mes de juliol ja podríem tenir bones notícies de que podríem obrir.
Des de l'Ajuntament volen, però, que es compleixin alguns mínims, com per exemple obrir de 12 del migdia a 5 de la tarda, o tenir en compte caps de setmana i festius, entre altres aspectes. Diuen que el nou servei aportarà nous valors afegits.
Hi han varis interessats i llavors potser destacar també que hi han uns horaris mínims d'obertura, que també es valorarà molt l'oferta gastronòmica que proposin les persones, sobretot valorem que siguin productes de qualitat, que siguin productes de proximitats, que també tinguin en compte tots els aspectes de persones que tinguin al·lèrgies, i llavors també els altres aspectes potser destacar també que es valorarà molt el funcionament, des de l'operativa diària, la logística, la gestió de residus i temes de personal.
L'Ajuntament està adequant l'espai perquè estigui a punt quan es resolgui la concessió. Prop del Fortí, en aquest cas a la falda del volcà, entre el cementiri i el barri de Sant Francesc, l'Ajuntament ha arreglat un punt que s'havia esllavissat per un import que ronda els 50.000 euros.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Alumnes de l'Escola d'Art d'Olot i de l'Institut La Garrotxa participen al Girona Temps de Flors.
La comarca és present un any més a una de les propostes artístiques més visitades de tot Catalunya. Els seus muntatges es poden veure als Jardins de la Francesa i a les Escales de la Pera, al barri vell. Hem parlat amb els alumnes perquè ens expliquin el muntatge que han fet.
Entre la multitud de muntatges que es poden veure aquests dies al Girona Temps de Flors, se'n poden trobar un parell elaborats per garrotxins. Als Jardins de la Francesa, just darrere la catedral, els alumnes de l'Escola d'Art d'Olot han agafat d'idea i temàtica precisament els vitralls de la catedral. N'han fet uns de similars amb tot d'heura que cobreix part de l'estructura i amb alguna rosa que brilla pel voltant. En parla Abril Beguer, estudiant de primer de disseny d'interiors a l'Escola d'Art d'Olot.
Al anar a visitar l'espai vam veure que hi havia els arcs de la catedral, que eren els vitralls, i després d'aquesta idea va sortir a fer un passadís de vitralls i l'objectiu era que es pogués reflectar el disseny dels vitralls en el terra, però per la llum no és tan possible. I doncs després això, vam proposar diversos dissenys de vitralls que els vam anar creant nosaltres, i van sortir uns escollits amb els que quadressin més el conjunt.
El muntatge l'han titulat Fragments i s'han ajudat de tota mena de material com brida correguda i paper acetat, tot pintat i decorat.
És que ha estat bastant senzill perquè a través de varilles i poder-ho anar juntant tot, o sigui, no vam tardar molt a muntar-ho, va ser un matí bastant intens i ja està, i ho vam fer bastant ràpid. És més plantejar una estructura efímera que té un procés més elaborat, i és més plantejar el procés del muntatge. Després, un cop que tens com pots clavar-ho tot i mantenir l'estructura estable durant una setmana, que les flors i l'estructura aguanti, després ja és tirar endavant. El saber més les propietats dels materials, diu que poden resistir, i com es poden agrupar altres materials similars, dona un aprenentatge molt, molt bo.
Una mica més avall, a les Escales de la Pera, s'hi pot veure el muntatge dels estudiants de jardineria de l'Institut Garrotxa, amb l'ajuda dels estudiants d'agrària i del cicle de ramaderia i assistència en sanitat animal. L'han titulat la Flower Bike, tot de bicicletes plenes i envoltades de flors omplen la pujada de la catedral. En parlen Jordi Campillos i Iago Calvar, dos dels estudiants que han participat al projecte.
Es van organitzar, per exemple, jo i el meu company en Jordi, en el recollir branques, els altres feien tatamis, els altres pintaven els testos, llavors allà vam guardar-ho tot, ho vam portar amb diferents vehicles, i com vam arribar a Girona vam tombar els tatamis, vam ficar els jocs, vam ficar les bicicletes als seus llocs.
Tot el que vam fer servir eren objectes d'aquí de l'institut, a part de la planta que va ser comprada, Les bicicletes eren fetes amb pals d'eines, bueno, que no fèiem servir. La bicicleta gran la va fer un professor nostre amb una motoserra, per exemple. I bueno, volíem representar que amb material que tenim per l'institut podem fer un disseny maco i que pot gaudir tota la gent. Vam fer servir espècies com la dimorfoteca, el clavell de moro, heura, rosers enfiladissos, tot molt de la zona i de temporada, la veritat.
Els alumnes celebren el magnífic espai del barri vell que els donen cada any. És, sens dubte, un dels llocs més bonics de Girona, però asseguren que no és fàcil fer muntatges a les escales. En parla Jordi Palau, un altre dels estudiants.
Que ens han donat un lloc bastant maco, però jo que puc dir que hem treballat allí també, treballar a les escales tampoc és un lloc fàcil. O sigui, ens han donat un maco, però que es tenia que treballar. No és allò de que dius, és un maco i ens l'han regalat. No, és un lloc maco on es té que treballar sí o sí, tens que fer exercici vulguis o no, perquè és baixar, pujar escales i tornar-ho a fer una altra i altra vegada.
Diuen que els ha agradat fer aquest treball en equip i encara més que les persones que passegen pel temps de flors aquests dies es facin fotografies al seu muntatge. Asseguren haver après moltes coses d'aquest projecte.
També saber treballar en grup, estar tot un equip muntant algo que la gent veurà i, no sé, això t'emple, no?, una mica, veient que el resultat li agrada a la gent i a tu també t'agrada el procés, no sé, és maco.
Sigui com sigui, enguany el Girona Temps de Flors, que acaba aquest diumenge, no ha hagut de patir ni per la pluja ni per l'aigua.
Anem als esports. El femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas somia amb l'ascens a Copa Catalunya.
Per pujar de categoria haurà de guanyar la final a 4 que juga Valls aquest cap de setmana. El primer partit serà aquest dissabte, precisament contra el Club Bàsquet Valls a les 6 de la tarda.
El Club Bàsquet Vall d'en Bas està fent una temporada per a la història del club, però també del bàsquet comarcal. Amb el masculí ja ascendit a Copa Catalunya, categoria que no s'ha jugat mai a la Garrotxa. Ara és el torn del femení. Les jugadores del Verd Grevolosa Betus els hi falta un pas més per aconseguir pujar a Copa. Després d'aconseguir la victòria en extremis a l'última jornada contra el femení Osona per 67-64, les garrotxines han guanyat el dret a participar a la final a 4 que jugarà aquest cap de setmana i que donarà accés a l'equip guanyador a pujar de categoria. Grevolós explica que han d'estar a un gran nivell si volen tenir opcions a l'ascens.
L'arribar a l'entrar en un altre tercers, vam ser l'últim equip a classificar-se, bueno, fa que arribis com a tapat i crec que aquest paper se'ns dona molt bé. No? Sempre les nostres primeres voltes són molt bones, perquè sempre som el tapat, l'equip del poble, de la Vall d'en Bas, que no el coneix ni Déu, en canvi, i després a mitja temporada ja tothom ens fem un nom, no? I aquí arribem a la Final Four, crec que com a tapats, i sense gota de pressió, el que dèiem, no? Guanyar el femení ja va ser un premi, classificar-se per aquesta Final Four crec que els ja ha tret tota la pressió a les jugadores, de dir, la temporada ha estat més que notable.
Valls, la ciutat de la província de Tarragona, serà l'encarregada d'acollir aquesta final a 4. El Club Bàsquet Vall d'en Bas s'estrenarà el dissabte contra el Club Bàsquet Valls, que ha quedat segona del grup amb 20 victòries i 6 derrotes. Les tarragonines han aconseguit 1.424 punts a favor per als 1.241 en contra que han encaixat. L'en Bas ha tancat la temporada en tercera posició i amb 19 victòries i 7 derrotes. Pel que fa a anotació, les garrotxines han anotat molt més, però també han encaixat més.
I de l'altre grup hem vist alguna cosa, hi ha algun partit així, és un equip molt tirador, però alhora juguen molt estàtic, sí? Refien molt de les seves qualitats ofensives, d'estàtic, no corren, nosaltres crec que som tot l'oposat, no? Un joc molt més ràpid, molt més enèrgic, viure de contraatacs, i crec que seran dos sistemes diferents, i a veure qui guanya el millor, no? Però jo crec que són guanyables i, ostres, anem molt confiades de que podem fer un bon paper en aquesta Final Four.
A part del partit entre el Club Bàsquet Vall d'en Bas i el Club Bàsquet Valls, dues hores més tard també es jugarà l'altre partit entre els Lluïsos de Gràcia, que han quedat segones classificades del grup de les Garrotxines, contra l'Hospitalet, que ha quedat tercera del grup 2. Els dos equips vencedors s'enfrontaran el següent dia a les 7 de la tarda a la gran final.
Aquest diumenge celebra la 39a edició de la Caminada per Batet, que passarà per camins particulars. Atenció, que només s'obriran per aquest dia.
Doncs sí, la marxa comptarà amb uns 150 participants i enguany també serà solidària, ja que es donarà una part de la inscripció a Càritas Garrotxa.
Fa 39 anys que Batet de la Serra organitza una caminada per tal que es coneguin alguns indrets del nucli. Enguany, la majoria del recorregut també passarà per camins de terra. Apta per a la gran majoria de gent, aquesta marxa serveix per gaudir d'uns camins únics, ja que alguns trams transcorren per camins particulars particulars i privats que només s'obriran per aquesta caminada. El camí estarà degudament senyalitzat amb una cinta que el caminant escombra recollirà un cop hagin passat tots els participants per tal de preservar al màxim la zona. Un dels membres de la comissió organitzadora de la caminada de Batet de la Serra, Pere Alzamora, explica quin és el recorregut.
Des de Can Frontana, que és a dalt del pla de Batet, i es fa, se'n va cap a Sant Abdon, Sant Senent, també cap a Sant Julià del Mont, Can Nofre, la Pinadella, Can Bernat, la Serra d'Escobós, Volcà de Bellcaire, i es torna a Can Frontana. És una ruta circular d'uns 15 quilòmetres de recorregut i uns 633 metres de desnivell.
Des de l'organització expliquen que preveuen que hi hagi unes 150 persones que facin la caminada. Diuen que han intentat no coincidir amb altres marxes o curses, però que és realment complicat perquè en aquestes dates n'hi ha moltes, com la pujada a la salut d'aquest mateix cap de setmana. A més, aquesta 39a edició seguirà amb la tradició dels últims anys i tornarà a ser una marxa solidària que donarà part dels diners a Càritas Garrotxa per desenvolupar alguns dels seus projectes.
Sí, és una... ja fa 3 anys que la caminada la fem solidària amb, amb Càritas. En aquest cas el programa, que el projecte que de Càritas és el d'integració per dones en situació de vulnerabilitat, i és la tercera vegada que fem aquesta solidaritat. Creiem que és una forma de portar doncs, a la societat una mica el preu de la inscripció són de 10 euros i aquí ja està incluïda la part que va a Càritas.
La caminada per Batet de la Serra es durà a terme aquest diumenge. Se sortirà entre les 7 i les 8 del matí i hi ha temps per fer les inscripcions de manera presencial abans de començar una nova edició. A més, des de l'organització destaquen la col·laboració veïnal per mantenir aquesta marxa.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clara número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança.
Vols gaudir d'una autèntica barbacoa a l'aire lliure? Al Lavapark t'oferim un espai perfecte. Taules, barbacoes, pàrquing, lavabos, tot en plena natura. Oblida't de preocupacions i viu una experiència única amb amics i família. Reserva ara al 972 680 358 o per WhatsApp al 654 190 970. Lavapark, gaudeix de la natura. Assaboreix el moment.
T'agradaria veure com és el Garrotxa? Vas estudiar el Garrotxa i voldries tornar a veure a les aules? Aquest dissabte 17 a partir de les 10 del matí, portes obertes guiades per tota la població. Seguidament taula rodona per parlar del que ha significat i què volem que signifiqui el centre en el futur. Aquest dissabte vine a la jornada de portes obertes de l'IES Garrotxa per la celebració del seu 50 aniversari.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
El dijous a la Perla Restaurant és dia de paella mar i muntanya, feta amb paciència i amb els millors ingredients. Aquest clàssic és el plat estrella del nostre menú diari d'avui.
Tant per dinar com per sopar, reserva la teva taula al 972 26 23 26. Més informació a laperlarestaurant.cat. De dilluns a divendres, oblida't de cuinar. Visita'ns al restaurant, seu a taula i gaudeix del nostre menú diari. La Perla Restaurant, el gust de la tradició a taula.
A Olot no tenim vinyes, però estem de sort, perquè tenim Pibernat, la nova botiga de vins al barri de les Tries. Hi trobaràs vins i caves coneguts, d'altres per descobrir, destilats de qualitat i un espai especial per a vins singulars. A Pibernat tens molt per triar, preus de tota mena i ofertes mensuals. Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet, al barri de les Tries d'Olot i també a pibernat.es.
Thank you.
Bon dia, són 8:15. Avui és una jornada històrica per Santa Pau, perquè l'Ajuntament ha aconseguit comprar el castell.
Un dia històric, vull dir, començam a escriure una nova pàgina del nostre municipi i estem emocionadíssimes.
Després d'anys de lluita, finalment han aconseguit pagar els 300.000 euros que ha demanat la propietat.
La Generalitat ha fet la injecció final de diners per assolir el repte. Ara, el consistori treballarà per seguir trobant finançament i rehabilitar l'edifici, que es troba en un estat lamentable. En un futur ha de ser un espai museístic i de memòria històrica.
Òmnium Garrotxa considera que el Pacte Nacional per la Llengua és un primer pas per millorar la situació del català.
Valorem positivament, evidentment, perquè és un primer pas. Un primer pas en una situació d'emergència lingüística de la llengua catalana que no podem deixar de banda. Aleshores, ens sembla que és un pacte, a més, que va, com he explicat en l'històric, va més enllà, transcendeix el que són legislatures i governs.
Són paraules de la Glòria Bassets, que és la presidenta d'Òmnium a la Garrotxa. Diuen, però, que el pressupost inicial és del tot insuficient. Ens quedem a Olot perquè l'Ajuntament espera reobrir el fortí del volcà Montsacopa al mes de juliol.
Fa mesos que aquest restaurant està tancat i ara s'ha obert la convocatòria per buscar empresaris que el vulguin reobrir. Això sí, l'Ajuntament demana uns mínims d'horaris i qualitat.
La regidora de Promoció Econòmica de la ciutat és Gemma Canalies.
Hi ha varis interessats i llavors potser destacar també que hi ha uns horaris mínims d'obertura, que també es valorarà molt l'oferta gastronòmica que proposin les persones, sobretot valorem que siguin productes de qualitat, que siguin productes de proximitats.
Alumnes de l'Escola d'Art d'Olot i de l'Institut La Garrotxa participen al Girona Temps de Flors.
La comarca és present un any més a una de les propostes artístiques més visitades de tot Catalunya. Els seus muntatges es poden veure als jardins de la Francesa i a les escales de la Pera, al barri Vell. Hem parlat amb els alumnes perquè ens expliquin el muntatge que han fet.
Que ens han donat un lloc bastant maco, però jo que puc dir que hem treballat allí també, treballar a les escales tampoc és un lloc fàcil, o sigui, ens han donat un maco però que es tenia que treballar, no és allò de que dius, és un maco i ens l'han regalat, no, és un lloc maco on es té que treballar sí o sí, tens que fer exercici vulguis o no, perquè és baixar, pujar escales i tornar-ho a fer una altra i altra vegada.
Bé, a la vida s'ha de treballar. Qui vol lluir ha de patir, ja ho diuen. El femení del Vall d'en Bas, del Club Bàsquet Vall d'en Bas, somia amb l'ascens a Copa de Catalunya. Per pujar de categoria haurà de guanyar la final a 4, que juga precisament a Valls aquest cap de setmana.
El primer partit serà aquest dissabte contra el Club Bàsquet Valls a les 6 de la tarda.
Al arribar, a l'entrar en un altre tercers, vam ser l'últim equip a classificar-se. Bueno, fa que arribis com a tapat i crec que aquest paper se'ns dona molt bé. No? Sempre les nostres primeres voltes són molt bones, perquè sempre som el tapat, l'equip del poble, de la Vall d'en Bas, que no el coneix ni Déu, en canvi, i després a mitja temporada ja tothom ens fem un nom, no?
Aquest diumenge se celebra la 39a edició de la Caminada per Batet, que passarà per camins particulars. Atenció, que només s'obriran per aquest dia.
La marxa comptarà amb uns 150 participants i enguany també serà solidària, ja que es donarà una part de la inscripció a Càritas Garrotxa.
Des de Can Frontana, que és a dalt del Pla de Batet, i es fa, se'n va cap a Sant Abdon, Sant Senent, també cap a Sant Julià del Mont, Can Nofre, la Pinadella, Can Bernat, la Serra d'Escobós, Volcà de Bellcaire, i es torna a Can Frontana. És una ruta circular d'uns 15 quilòmetres de recorregut i uns 633 metres de desnivell.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 8:45 de 8.
El trànsit.
És hora de veure com tenim el trànsit a la ciutat d'Olot. Connexió amb la policia municipal.
Bon dia. Per avui de carrers tallats tenim de 8 a 12 l'Alt de la Maduixa, per la tarda fins a les 8 Sant Ferriol, també per la tarda el Rector Ferrer i durant tot el dia el Pintor Alway. De reserves d'estacionament en tenim durant tot el dia el Bisbe Lorenzana davant del número 4, el carrer Montsalvatge número 12 i pel matí el Mestre Torina davant del 33. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I ara el temps, previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Globalment, un dia de sol, una boirina al matí. Aquests ruixats que puguin caure serien més ja Pirineu, Prepirineu, potser nord d'Osona. I divendres també. Per tant, la situació no seria tan inestable com els últims dies. I a més, divendres i el cap de setmana comença una remuntada important de la temperatura, ja per sobre dels 25-27 graus, i el cap de setmana potser fregaríem els 28 o 29, una calor ja més preestiuenca.
Dia històric a Santa Pau. L'Ajuntament compra el castell. Després d'anys de lluita, finalment han aconseguit pagar els 300.000 euros que demanava la propietat.
La Generalitat ha fet la injecció final de diners per assolir el repte. Ara, el consistori treballarà per seguir trobant finançament i rehabilitar l'edifici, que es troba en un estat lamentable. En un futur ha de ser un espai museístic i de memòria històrica.
Gerard Puigdemont.
Després de molts anys de lluita i de molta insistència, l'Ajuntament de Santa Pau ha comprat el castell. Aquest dimecres s'ha oficialitzat amb la signatura del traspàs. Finalment ha costat 300.000 euros i la Generalitat ha acabat aportant els 100.000 euros necessaris per efectuar la compra.
En un dia de celebració, sobretot pel poble de Santa Pau i pel conjunt del país, no? Perquè avui estem en un projecte d'aquests que són nascuts des de baix, des de la seva ciutadania, des del municipi, des de la seva alcaldessa, des de la societat civil, de tot de gent que s'ha unit per comprar el castell que estem aquí darrere. I el govern de Catalunya què havia de fer? Doncs acompanyar a que això fos possible. Quan parlem de que és un govern que vol estar al costat dels municipis del país, de posar el país en marxa, significa també acompanyar iniciatives com aquestes, no? La iniciativa sorgia d'un poble com el poble de Santa Pau, de la seva alcaldessa al capdavant, de la seva societat civil, i nosaltres doncs havíem d'estar ajudant a que això fos possible.
Es tanca la campanya de micromecenatge amb una mica més de 240.000 euros aconseguits de donacions anònimes, però també d'empresaris, 313 donacions en total. Per l'Ajuntament de Santa Pau suposa una victòria i repte de mandat assolit, especialment per l'alcaldessa Cris Capó, molt implicada en temes de memòria històrica i patrimoni.
Dia històric, vull dir, començam a escriure una nova pàgina del nostre municipi i estem emocionadíssimes perquè fa un any començàvem aquesta campanya, com ha explicat el conseller, amb les donacions tant de gent particular com d'empresaris. Heu de pensar que hi ha empresàries que ens han posat 12.000 euros de cop, i poder haver arribat al final d'aquest llarg camí, que en els últims moments, quan vam poder explicar el projecte Generalitat i sabre que, no, que se'l van sentir seu i és aquest govern que vol estar amb els municipis petits i vol estar amb el poble, ens ha fet molta il·lusió aquesta, no, aquesta injecció, perquè com bé sabeu, la majoria de pobles de Catalunya són micropobles, són pobles petits, i necessitem de totes i de tots perquè aquests projectes siguin reals i que el patrimoni per fi sigui del poble.
L'associació Amics de Santa Pau fa anys que lluita per fer possible el que consideren un somni. L'Esther Badós és la presidenta, va ser alcaldessa del poble i al seu moment va aconseguir una cessió d'ús de l'edifici. En el fons sabia, però, que un dia el castell acabaria sent de Santa Pau.
Sempre hem estat convençuts de que al final el castell seria del municipi de Santa Pau. Per tant, sabíem que seria complicat, que no era res fàcil, però sabíem que ho acabaríem aconseguint i que s'havia de lluitar i això, avui acabem de complir el nostre somni.
Un castell de Santa Pau amb gairebé 10 segles d'història que ha d'acabar sent un espai de memòria pioner a l'estat espanyol pel que fa als aportats als camps nazis, però també un espai de desenvolupament local i pels veïns i veïnes. Un projecte de futur que des de l'Ajuntament sempre han vist com un projecte cultural històric de país.
Un projecte de memòria que ha d'anar vinculat també a Portbou, que s'està treballant amb Walter, aquest espai Walter Benjamin, amb el MUME a la Jonquera, i creiem que també pot ser un espai transfronterer, no? Perquè tenim la maternitat d'Elna i el memorial de Ribes Altes.
Des de la Generalitat han agafat el compromís de seguir acompanyant el poble de Santa Pau en la rehabilitació d'un edifici que portarà temps a fer-se. Per ara tenen comptada una fase d'obres que arribaria als 600.000 euros. L'Ajuntament, en aquest sentit, va lligant subvencions per fer possible la millora d'un castell que es troba en un estat lamentable.
El pla d'obres i serveis, hem presentat una de les tres propostes que presenta l'Ajuntament de Santa Pau, és la coberta del castell. El que volem és parar-lo en el temps, que no es deteriori més. I en aquest sentit volem fer tots els tancaments i la coberta. Estem en converses amb els ens públics perquè ens ajudin. Sabem que podem optar a moltes línies de subvenció perquè som un vecín, som un bé cultural d'interès nacional, i esperem que tant Generalitat com Diputació, ara que el poble ja ha estat, ens segueixin i ens continuïn ajudant per poder restaurar el que va ser el cor i l'ànima del nostre poble, perquè com bé sabeu, Santa Pau es va fundar tenint la carta fundacional arran d'aquest castell.
El 2022 ja van tenir un ensurt gros quan va ensorrar-se part del teulat. En aquell moment l'Ajuntament va veure que havien d'esmerçar més temps i més esforços per aconseguir fer-se amb el castell i aturar el seu deteriorament.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Òmnium Garrotxa considera que el Pacte Nacional per la Llengua és un primer pas per millorar la situació del català. Els responsables de l'entitat diuen, però, que el pressupost inicial és del tot insuficient.
La seva presidenta, Glòria Bassets, explica que s'ha d'aprofitar aquest pacte per seguir treballant per salvar la llengua de l'estat d'emergència en el que es troba.
Roger Isern.
El govern, una vintena d'entitats per la llengua, la societat civil i agents econòmics, juntament amb el PSC, Esquerra i els Comuns, van signar aquest dimarts el Pacte Nacional per la Llengua, un compromís col·lectiu per garantir el futur del català que fixa un full de ruta fins l'any 2030. L'acord, estructurat en 21 àmbits d'actuació que revisem cada any, preveu un pressupost mínim anual de 200 milions per a la política lingüística. Entre els reptes destacats, vol que el coneixement del català augmenti per sobre del creixement demogràfic i incorpori 600.000 nous parlants en 5 anys. Des d'Òmnium Garrotxa, entitat que dona suport al pacte, veuen amb bons ulls que estirin endavant acords com el que es va signar dimarts. La presidenta de l'entitat, Glòria Bassets, remarca que és un primer pas en una situació d'emergència.
Ho valorem positivament, evidentment, perquè és un primer pas. En primer pas, en una situació d'emergència lingüística de la llengua catalana que no podem deixar de banda. Aleshores, ens sembla que és un pacte, a més, que va, com he explicat en l'històric, va més enllà, transcendeix el que són legislatures i governs. I això és el que és essencial.
El pressupost inicial pel Pacte Nacional per la Llengua durant aquest any és de més de 255 milions d'euros, la xifra més alta mai destinada a la política lingüística a Catalunya. Tot i així, des d'Òmnium Garrotxa consideren que hi hauria d'haver més dotació. Bassets diu que s'ha de seguir el full de ruta de l'acord per revertir les mancances que pugui tenir actualment.
Seguir la implementació d'aquest pacte, fiscalitzar-lo i assegurar, doncs, que tots els punts febles que encara pugui tenir, com ara la dotació pressupostària que té en aquests primers moments, doncs es vagin revertint i puguem realment sortir d'aquesta situació d'urgència que té la nostra llengua.
Per garantir el desplegament del pacte, s'ha dotat el procés d'una governança reforçada. El conseller de Política Lingüística compareixerà anualment davant el Parlament i el Consell Social de la Llengua per presentar la memòria d'execució i els indicadors de progrés. El procés d'elaboració del pacte va arrencar el setembre del 2021 amb una resolució del Parlament.
L'Ajuntament d'Olot espera reobrir el fortí del Montsecopa al mes de juliol.
Fa mesos que aquest restaurant està tancat i ara s'ha obert la convocatòria per buscar empresaris que el vulguin reobrir. Això sí, l'Ajuntament demana uns mínims d'horaris i qualitat.
L'Ajuntament d'Olot treu la concessió administrativa per a persones interessades a reobrir el fortí del volcà Montsecopa. Des de fa mesos el restaurant està tancat i ara l'Ajuntament espera poder tornar a obrir l'espai durant l'estiu. En parla Gemma Canalies, regidora de Promoció Econòmica de la ciutat.
Estem pendents del dia de la publicació, esperar també això, que els interessats es puguin presentar, i si tot anés bé, potser el mes de juliol ja podríem tenir bones notícies de que podríem obrir.
Des de l'Ajuntament volen, però, que es compleixin alguns mínims, com per exemple obrir de 12 del migdia a 5 de la tarda, o tenir en compte caps de setmana i festius, entre altres aspectes. Diuen que el nou servei aportarà nous valors afegits.
Hi ha varis interessats i llavors potser destacar també que hi ha uns horaris mínims d'obertura, que també es valorarà molt l'oferta gastronòmica que proposin les persones, sobretot valorem que siguin productes de qualitat, que siguin productes de proximitat, que també tinguin tenint en compte tots els aspectes de persones que tinguin al·lèrgies, i llavors també els altres aspectes potser a destacar també que es valorarà molt el funcionament, des de l'operativa diària, la logística, la gestió de residus i temes de personal.
L'Ajuntament està adequant l'espai perquè estigui a punt quan es resolgui la concessió. Prop del Fortí, en aquest cas a la falda del Volcà, entre el cementiri i el barri de Sant Francesc, l'Ajuntament ha arreglat un punt que s'havia esllavissat per un import que ronda els 50.000 euros.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Alumnes de l'Escola d'Art d'Olot i de l'Institut La Garrotxa participen al Girona Temps de Flors.
La comarca és present un any més a una de les propostes artístiques més visitades de tot Catalunya. Els seus muntatges es poden veure als Jardins de la Francesa i a les Escales de la Pera, al barri vell. Hem parlat amb els alumnes perquè ens expliquin el muntatge que han fet.
Entre la multitud de muntatges que es poden veure aquests dies al Girona Temps de Flors, se'n poden trobar un parell elaborats per garrotxins. Als Jardins de la Francesa, just darrere la catedral, els alumnes de l'Escola d'Art d'Olot han agafat d'idea i temàtica precisament els vitralls de la catedral. N'han fet uns de similars, amb tot d'heura que cobreix part de l'estructura i amb alguna rosa que brilla pel voltant. En parla Abril Beguer, estudiant de primer de disseny d'interiors a l'Escola d'Art d'Olot.
Al anar a visitar l'espai vam veure que hi havia els arcs de la catedral, que eren els vitralls, i després d'aquesta idea va sortir a fer un passadís de vitralls i l'objectiu era que es pogués reflectar el disseny dels vitralls en el terra, però per la llum no és tan possible. I doncs després això vam proposar diversos dissenys de vitralls que els vam anar creant nosaltres i van sortir uns escollits amb els que quadressin més el conjunt.
El muntatge l'han titulat Fragments i s'han ajudat de tota mena de material com brilla correguda i paper acetat, tot pintat i decorat.
És que ha estat bastant senzill perquè a través de varilles i poder-ho anar juntant tot, no vam tardar molt a muntar-ho, va ser un matí bastant intens i ja està, i ho vam fer bastant ràpid. És més plantejar una estructura efímera que té un procés més elaborat i és més plantejar el procés del muntatge. Després, un cop que tens com pots clavar-ho tot i mantenir l'estructura estable durant una setmana, que les flors i l'estructura aguanti, després ja és tirar endavant. El saber més les propietats dels materials diu que poden resistir i com es poden agrupar altres materials similars, dona un aprenentatge molt, molt bo.
Una mica més avall, a les Escales de la Pera, s'hi pot veure el muntatge dels estudiants de jardineria de l'Institut Garrotxa, amb l'ajuda dels estudiants d'agrària i del cicle de ramaderia i assistència en sanitat animal. L'han titulat la Flower Bike, tot de bicicletes plenes i envoltades de flors omplen la pujada de la catedral. En parlen Jordi Campillos i Iago Calvar, dos dels estudiants que han participat al projecte.
Es van organitzar, per exemple, jo i el meu company en Jordi, en el recollir branques, els altres feien tatamis, els altres pintaven els textos, i llavors allà vam guardar-ho tot, ho vam portar amb diferents vehicles, i com vam arribar a Girona vam tombar els tatamis, vam ficar els jocs, vam ficar les bicicletes als seus llocs.
Tot el que van fer servir eren objectes aquí de l'institut, a part de la planta que va ser comprada. Les bicicletes eren fetes amb pals d'eines, que no fèiem servir. La bicicleta gran la va fer un professor nostre amb una motoserra, per exemple. I bueno, volíem representar que amb material que tenim per l'institut podem fer un disseny maco i que pot gaudir tota la gent. Van fer servir espècies com la dimorfoteca, el clavell de moro, heura, rosers enfiladissos, tot molt de la zona i de temporada, la veritat.
Els alumnes celebren el magnífic espai del barri vell que els donen cada any. És, sens dubte, un dels llocs més bonics de Girona, però asseguren que no és fàcil fer muntatges a les escales. En parla Jordi Palau, un altre dels estudiants.
Que ens han donat un lloc bastant maco, però jo que puc dir que hem treballat allí, també treballar les escales tampoc és un lloc fàcil, o sigui, ens han donat un maco, però que es tenia que treballar, no és allò de que dius, és un maco i ens han regalat, no, és un lloc maco on es té que treballar sí o sí, i tens que fer exercici vulguis o no, perquè és baixar, pujar escales i tornar-ho a fer una altra i altra vegada.
Diuen que els ha agradat fer aquest treball en equip i encara més que les persones que passegen pel temps de flors aquests dies es facin fotografies al seu muntatge. Asseguren haver après moltes coses d'aquest projecte.
També saber treballar en grup, estar tot un equip muntant alguna cosa que la gent veurà i, no sé, això t'omple, no?, una mica, veient que el resultat li agrada a la gent i a tu també t'agrada el procés, no sé, és maco.
Sigui com sigui, enguany el Girona Temps de Flors, que acaba aquest diumenge, no ha hagut de patir ni per la pluja ni per l'aigua.
Anem als esports. El femení del Club Bàsquet Valldemba assumir amb l'ascens a Copa Catalunya.
Per pujar de categoria haurà de guanyar la final a 4 que juga Valls aquest cap de setmana. El primer partit serà aquest dissabte, precisament contra el Club Bàsquet Valls a les 6 de la tarda.
El Club Bàsquet Valldemba està fent una temporada per a la història del club, però també del bàsquet comarcal. Amb el masculí ja ha ascendit a Copa Catalunya, categoria que no s'ha jugat mai a la Garrotxa. Ara és el torn del femení. Les jugadores del Verd Grevolosa Betus, els hi falta un pas més per aconseguir pujar a Copa. Després d'aconseguir la victòria en extremis a l'última jornada contra el femení Osona per 67-64, les garrotxines han guanyat el dret a participar a la final a 4 que jugarà aquest cap de setmana i que donarà accés a l'equip guanyador a pujar de categoria. Grevolosa explica que han d'estar a un gran nivell si volen tenir opcions a les sets.
Al arribar, a l'entrar en nosaltres tercers, vam ser l'últim equip a classificar-se. Bueno, fa que arribis com a tapat i crec que aquest paper se'ns dona molt bé, no? Sempre les nostres primeres voltes són molt bones, perquè sempre som el tapat, l'equip del poble, de la Vall d'en Bas, que no el coneix ni Déu, en canvi, i després a mitja temporada ja tothom ens fem un nom, no? I aquí arribem a la Final Four, crec que com a tapats, i sense gota de pressió, el que dèiem, no? Guanyar el femení ja va ser un premi, classificar-se per aquesta Final Four crec que els ja ha tret tota la pressió a les jugadores, de dir, la temporada s'ha set més que notable.
Valls, la ciutat de la província de Tarragona, serà l'encarregada d'acollir aquesta final a 4. El Club Bàsquet Valldemba s'estrenarà el dissabte contra el Club Bàsquet Valls, que ha quedat segona del grup amb 20 victòries i 6 derrotes. Les tarragonines han aconseguit 1.424 punts a favor per als 1.241 en contra que han encaixat. L'Envàs ha tancat la temporada en tercera posició i amb 19 victòries i 7 derrotes. Pel que fa a anotació, les garrotxines han anotat molt més, però també han encaixat més.
I de l'altre grup hem vist alguna cosa, hi ha algun partit i així, és un equip molt tirador, però alhora juguen molt estàtic, sí? Refien molt de les seves qualitats ofensives, d'en estàtic, no corren, nosaltres crec que som tot l'oposat, no? Un joc molt més ràpid, molt més enèrgic, viure de contraatacs, i crec que seran dos sistemes diferents, i a veure qui guanya el millor, no? Però jo crec que són guanyables i, ostres, anem molt confiades que podem fer un bon paper en aquesta Final Four.
A part del partit entre el Club Bàsquet Valldembàs i el Club Bàsquet Valls, dues hores més tard també jugarà l'altre partit entre els Lluïsos de Gràcia, que han quedat segones classificades del grup de les Garrotxines, contra l'Hospitalet, que ha quedat tercera del grup 2. Els dos equips vencedors s'enfrontaran el següent dia, a les 7 de la tarda, a la gran final.
Aquest diumenge celebra la 39a edició de la Caminada per Batet, que passarà per camins particulars. Atenció, que només s'obriran per aquest dia.
Doncs sí, la marxa comptarà amb uns 150 participants i enguany també serà solidària, ja que es donarà una part de la inscripció a Càritas Garrotxa.
Fa 39 anys que Batet de la Serra organitza una caminada per tal que es coneguin alguns indrets del nucli. Enguany, la majoria del recorregut també passarà per camins de terra. Apte per a la gran majoria de gent, aquesta marxa serveix per gaudir d'uns camins únics, ja que alguns trams transcorren per camins particulars i privats que només s'obriran per aquesta caminada. El camí estarà degudament senyalitzat amb una cinta que el caminant escombra recollirà un cop hagin passat tots els participants per tal de preservar al màxim la zona. Un dels membres de la comissió organitzadora de la caminada de Batet de la Serra, Pere Alzamora, explica quin és el recorregut.
Des de Camp Frontana, que és a dalt del pla de Batet, i se'n va cap a Sant Abdon, Sant Sanent, també cap a Sant Julià del Mont, Can Nofre, la Pinadella, Can Bernat, la Serra d'Escobós, Volcà de Bellcaire, i es torna a Camp Frontana. És una ruta circular d'uns 15 quilòmetres de recorregut i uns 633 metres de desnivell.
Des de l'organització expliquen que preveuen que hi hagi unes 150 persones que facin la caminada. Diuen que han intentat no coincidir amb altres marxes o curses, però que és realment complicat perquè en aquestes dates n'hi ha moltes, com la pujada a la salut d'aquest mateix cap de setmana. A més, aquesta 39a edició seguirà amb la tradició dels últims anys i tornarà a ser una marxa solidària que donarà part dels diners a Càritas Garrotxa per desenvolupar alguns dels seus projectes.
Sí, és una... ja fa 3 anys que la caminada la fem solidària amb, la... amb Càritas. En aquest cas, el programa, que el projecte que de Càritas és el d'integració per dones en situació de vulnerabilitat, i és la tercera vegada que fem aquesta solidaritat. Creiem que és una forma de portar, doncs, a la societat una mica el preu de la inscripció són de 10 euros i aquí ja està incluïda la part que va a Càritas.
La caminada per Batet de la Serra es durà a terme aquest diumenge. Se sortirà entre les 7 i les 8 del matí i hi ha temps per fer les inscripcions de manera presencial abans de començar una nova edició. A més, des de l'organització destaquen la col·laboració veïnal per mantenir aquesta marxa.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clarà número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança.